COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dilluns 5 de novembre, el dia en què acabem de conèixer les dades de l'atur a Tarragona. Ha crescut al mes d'octubre en més de 2.300 persones. Ara analitzarem les dades, però com sempre, l'atur a l'octubre creix a la nostra demarcació. Acaba la temporada d'estiu i amb ella acaben els contractes de temporada que històricament inflen les llistes d'aturats. Atenció a la dada. Des de l'any 96 no hi ha ni un sol mes d'octubre a Tarragona on l'atur hagi disminuït. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Tenim també cita de dilluns amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Parlarem uns minuts de la volta a Espanya en vehicle elèctric que organitza Endesa i a partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez. Avui parlarem de la grip, de la campanya de vacunació que està en marxa des del mes d'octubre. En la darrera mitja hora de programa també anirem de vins, avui a la Conca de Barberà per descobrir succés vinícola. Tot plegat en directe fins a les dues, ja saben, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu i la primera parada sempre és a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui, a més, estem molt pendents del temps de noves pluges a les comarques de Tarragona. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Ha anat creixent i molt la nuvolositat avui a les comarques tarragonines. Esperem precipitacions que aniran generalitzant-se d'oest a est del territori i que arriben a ser, de fet, localment fortes, especialment en punts del litoral i el prelitoral, de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora, fins a la nit, ben bé en aquesta zona, litoral i prelitoral. Fins i tot pot haver-hi tempestes en alguns moments. A més, avui baixen les temperatures. La màxima del dia marcarà 20 graus a Tarragona, 19 a Reus, Tortosa i al Vendrell i 15 graus a Gandesa. El vent per ara és suau i variable, tot i que a la costa, mica en mica, s'imposarà el vent de sud i sud-est i donarà algunes ratxes fortes. Demà dimarts tindrem alguns intervals de núvols encara, no descartem alguns plugims ja molt febles i dispersos, i les temperatures encara baixaran més. La mínima arribarà als 9 graus a Tarragona, a Reus a 6, al Vendrell 8 graus, a Gandesa mínimes de 5 i a Tortosa de fins a 7. El vent demà bufarà de l'oest més aviat, però encara amb ratxes molt fortes també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
La xifra del matí són les 2.314 persones en què l'atur ha crescut al mes d'octubre a Tarragona. Ara mateix hi ha inscrites 47.085 persones al Servei d'Ocupació de Catalunya a la nostra demarcació. Si ho mirem en perspectiva anual, hi ha 3.000 aturats i escaig més i s'encadenen més de 5 anys de descensos. Tradicionalment, això sí, l'atur a l'octubre augmenta per la fi dels contractes temporals de les feines d'estiu. En la sèrie del Ministeri, que comença l'any 1996, no hi ha cap mes d'octubre a Tarragona en què l'atur hagi disminuït. Obrim plana de successos. La regidora de la CUP a Reus, Mariona Quadrada, ha estat detinguda aquest matí a casa seva després de no presentar-se a declarar davant el jutge que l'havia citada dues vegades. Els Mossos l'han detingut a casa seva i l'han traslladat als jutjats de Reus on ha de declarar per un suposat delicte d'odi. La detenció no ha estat una sorpresa per la CUPaire. La setmana passada va plantar dues vegades al jutge i en la tercera ocasió s'emet automàticament una ordre de detenció. A Quadrada se la investiga arran d'una denúncia del grup municipal de Ciutadans a Reus en relació a la jornada de vaga del 3 d'octubre de l'any passat. No deixem la Plana de Successos, però per qüestions absolutament diferents, ha ingressat a presó el conductor d'un camió que transportava, atenció, 2.025 quilos de marihuana i haixix amagats en mobles. L'home té 50 anys, el van interceptar a una àrea de descans de Roda de Barà. El destí del camió era la ciutat alemanya d'Hamburg. El conductor, amb antecedents per tràfic de drogues a Itàlia, va passar a disposició del jutge a Tarragona i n'ha decretat l'ingrés a presó provisional. La investigació va permetre localitzar aquest camió, va començar amb un robatori violent a Barcelona. D'allà va començar a estirar del fil d'un grup criminal. L'operació forma part d'una investigació oberta contra aquest grup que es dedica a robatoris violents, entre d'altres, a traficants. No es descarten més detencions. I a Valls, els Mossos han detingut un traficant de drogues armat. L'home duia una pistola amagada al comptaquilòmetres del cotxe i diverses paperines de cocaïna. També van trobar en la seva possessió prop de 2.000 euros en efectiu. Arran d'aquesta detenció, s'ha detingut tres persones més i s'ha escorcollat un pis a Valls que els detinguts feien servir per emmagatzemar la droga i poder vendre-la al detall a compradors d'arreu del Camp de Tarragona. I atenció, aquesta ha entrat a presó un home el que van enxampar infraganti robant a un pis a Cambrils. La víctima del robatori va entrar a casa i se'l va trobar al menjador. Ella va intentar evitar que fugís, va rebre una empenta i el lladre va aconseguir sortir. La dona va trucar ràpidament al 112 i poc després els Mossos localitzaven el lladre a l'estació de Cambrils. Té una dotzena d'antecedents, li constaven dues ordres de detenció. I premis del dia, doncs avui a Reus la Guàrdia Urbana ha enxampat durant el cap de setmana a quatre conductors per delictes contra la seguretat del trànsit. A tres els han obert diligències judicials perquè anaven beguts i a un altre es va negar a fer la prova directament. Tenen 28, 38, 41 i 50 anys. Tots ells superaven de llarg el 0,50 a l'alcoholímetre. I dos mencions especials, un per al conductor, un d'aquests quatre, anava begut i sense cap punt al carnet. L'altre va donar 0,81. Recordem que és delicte contra la seguretat viària conduir sota els efectes de l'alcohol quan se superen els 0,60 mg per litre d'aire aspirat. Són 0,40 en cas que hi hagi un accident. Pot comportar penes de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir fins a 4 anys. Arribem pràcticament a dos quarts d'una. El Consell de Ministres ha inclòs 27 municipis de les Terres de l'Ebre en la delimitació de la zona afectada greument pel temporal dels passats dies 18 i 19 d'octubre. A partir d'aquesta delimitació, el govern ha aprovat els ajuts per pal·liar els danys en habitatges, establiments industrials, mercantils, agraris, marítims, turístics i altres serveis. També s'adoptaran mesures laborals i de seguretat social. Precisament avui llegim al Tarragona 21 que l'Ajuntament de Roda de Barà està avaluant si compleix les condicions per acollir-se a la sol·licitud de declaració de zona catastròfica pels aiguats que en aquest cas van patir a les platges el passat 31 d'agost. Platges on la sorra ha desaparegut per complet, carrers inundats per la baixada de barrancs i torrents i un enorme esvoranc en un carrer causat per l'esclat d'una canonada d'aigües pluvials van ser els principals danys. Encara estan avaluant tot plegat, però les pèrdues podrien superar els 30.000 euros. Hi ha més coses avui en plana econòmica. Les noves varietats tardanes han mantingut l'increment de producció d'arròs al Delta de l'Ebre amb 140.000 tones. Tot i que a finals d'estiu les previsions eren d'una collita extraordinària, la pedregada de principis de setembre, que va malmetre en diferent grau la producció d'unes 2.000 hectàrees a Sant Carles de la Ràpita i al Poblenou del Delta, així com la humitat que ha afectat aquestes varietats més primerenques, com el Bomba, han acabat moderant lleugerament les expectatives inicials. Escoltem Jordi Casanova, ell és president de la cooperativa d'arrossaires del Delta.
Els arrossos primerencs o que van tindre un tema d'un excés d'humitat, que és que quan està l'espiga se fa blanca i és perquè fa com a lupa, que diem l'espiga blanca, i llavors això pues, també està dins dels cànons que pot arribar. Enguany, què ha passat? Pues que ha afectat una mica més. Aquesta afectació ha estat als primerencs, en ells està el Bomba, i que la resta s'ha comportat bé, molt bé.
Els preus, de moment, estables i són prou favorables per als productors, entre 285 i 295 euros la tona. quedem a les Terres de l'Ebre. Bona notícia, la 31a edició de la Festa del Vi de Gandesa ha tancat aquest diumenge després de 3 jornades amb rècord d'assistència després d'haver dispensat més de 10.000 degustacions. El certamen ha congregat 32 cellers de la DO Terra Alta que han ofert tastos de més de 200 vins diferents. Si bé la venda directa de vi és un dels atractius de la mostra, el Consell Regulador de la DO remarca que l'objectiu més important és la promoció de la qualitat. Enguany, les expectatives després d'una verema excepcional amb 40 milions de quilos són bones. La gran assignatura pendent, però, continua sent embotellar una part més important de tot el que es produeix. Jordi Rius és secretari de la DO Terra Alta.
De fet, ja fa 7 o 8 anys que la DO Terra Alta està de moda, però a nosaltres tampoc ens agrada dir que la Terra Alta està de moda, no? Els viticultors i els cellers de la Terra Alta han vingut per a quedar-se aquí, no? I és una moda que no és passatgera, les modes són passatgeres. En canvi, els vins de la Terra Alta tenen un llarg recorregut. Afortunadament, els vins de la Terra Alta cada vegada es comercialitzen més, cada vegada surten a més països, s'exporten més i cada vegada s'embotellen més. Estem parlant que avui en dia estem al voltant de 7 milions i mig de botelles que consolida la marca, però bueno, el marge de millora que tenim al Consell Regulador és brutal, perquè si s'elaboren 40 milions de quilos de raïm i només comercialitzem 7 milions i mig de botelles, això vol dir que podem fer 5 vegades més, no, el que estem fent.
A la Terra Alta s'ha produït un canvi generacional. Hi ha il·lusió renovada gràcies als vins i als reconeixements de la zona productora, gràcies sobretot a la garnatxa blanca, el símbol d'identitat de la DO. I la 13a edició del Festival Internacional Memory Image de Reus ha programat 13 films fets amb imatges d'arxiu amb la revolució com a fil conductor. El certamen també guarda un lloc especial enguany per a la música i Andrea Motis, protagonista del film Andrea Motis, la trompeta silenciosa, inaugurarà el festival dimecres amb una actuació en directe amb Joan Chamorro. La revolució es viurà també amb No Intenso Ágora, que reconstrueix el maig del 68, o amb el film Nueve Días Sin Fidel, que retrata les jornades posteriors a la mort del líder cubà. Un altre tipus de revolució es veuran en pel·lícules com Miró contra Miró, sobre els canvis en la concepció de l'art, o Ciudadano Fernando Gallego, Baila o Muere, sobre la manera d'entendre el lleure i la música. Daniel Jariot és el director artístic del Memory Mash.
La revolució no només s'entén en termes polítics, sinó també s'entén en termes personals o en termes artístics. I per això tenim una, a la secció oficial tenim una pel·lícula sobre un gran revolucionari, en aquest cas de la pintura, que és Miró, una pel·lícula que és Miró contra Miró, que et planteja realment com una figura que quan la veies, veies aquest vellet afable amb la bateta blava i tal, i pintant, era capaç de tenir un interior en constant ebullició i era capaç d'estar constantment replantejant-se què és la pintura i de fer canvis absolutament radicals.
El Memory Image es farà entre dimecres i dissabte. Les entrades a totes les sessions són lliures, excepte la inauguració i la cloenda. Són gratuïtes, però s'han de reservar seient. I abans d'acabar, el nostre record avui per Anna Mula, presidenta del Club Maginet de Tarragona. Va ser també la creadora de la Rueta Infantil de Carnaval i durant molts anys la veu de la disfressa d'or. Ens ha deixat de manera sobtada aquest cap de setmana als 55 anys. L'Ajuntament ha lamentat i ha expressat el seu condol per la mort de l'activista cultural de la ciutat. Diuen des de l'Ajuntament de Tarragona, amb ella marxa una persona activa i vital a qui la ciutat li deu molt del seu patrimoni cultural. El nostre record i el nostre condol també des d'aquí. Arribem a les 12:35, acabem amb portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui 8 de cada 10 dièsel de Tarragona són contaminantes. Al Reus Digital destaquen la crisi eterna de les botigues de Reus. I al Tarragona Digital, destacat aquesta hora un reportatge que diu la dona al món rural tarragoní pren força i vol fer-se més visible. Al Tarragona 21, Roda de Barà estudia demanar la declaració de zona catastròfica pels aiguats i finalment avui en portada al diari més, la Casa Navàs de Reus amplia les visites diàries fins a final de desembre. Amb això hem arribat a les 12:36 minuts, 2 minuts de publicitat i continuem.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Llega el otoño y apetece hacer más planes en el hogar. Por eso te viene muy bien el 50% de descuento en la vajilla por piezas sueltas de acuarela del Corte Inglés y el 20% en la de la cartuja. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 y COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. Aquesta setmana, la segona volta a Espanya en vehicle elèctric arriba a Catalunya. L'organitza Endesa i passarà per Tarragona demà i d'aquí sortirà cap a Barcelona. I seran demà al matí, en parlem amb la responsable de comunicació d'Endesa a Catalunya, la Miriam Filella. Miriam, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia, Mònica. Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, estem en la segona etapa d'aquesta volta a Espanya en vehicle elèctric, no? La que passa per Catalunya demà.
Exacte, ja estem a la segona etapa, perdó, la segona volta, i demà ja és la vuitena etapa d'aquesta volta que passarà per Catalunya. Sortirem a les 10 del matí de l'amfiteatre de Tarragona, de l'amfiteatre romà, a les 10 del matí, i l'etapa durarà fins a Barcelona, on acabarem doncs, dos horetes després.
Uh-huh. En total recorrereu amb aquesta volta més de 1.000 quilòmetres, no?, en vehicle
Exacte.
Elèctric.
Sí, sí, mira, vam començar el passat 18 d'octubre a Espontes, a la Corunya, i acabarem l'11 de novembre a Madrid, amb un acte final al Paseo del Prado. Haurem fet més de 1.000 quilòmetres, 16 províncies, i en tots els casos sempre anem conduint, som els propis empleats d'Endesa, que anem conduint els cotxes elèctrics. Uh-huh. I aquest any la companyia o la marca comercial que ens acompanya és Kia, amb el Kia Soul elèctric, 100% elèctric, vaja.
O sigui, feu aquests més de 1.000 quilòmetres amb vehicles 100% elèctrics. Una cosa que em va semblar molt interessant era això, que els conductors són 18 empleats de l'empresa, entre pilots i suplents, no?, que és molt important. Jo crec que allò de provar-ho en casa de l'herrero, que diuen cuchara de palo, doncs provem-ho nosaltres primer, no?, això.
Sí. De fet són empleats que s'han apuntat voluntàriament perquè ja són conductors de vehicles elèctrics. Uh-huh. A través d'alguna de les accions de promoció de la mobilitat elèctrica que té la companyia cara als seus propis empleats, han pogut adquirir ells vehicles elèctrics o la nostra flota de vehicles interns. També n'hi ha moltíssims que són elèctrics en aquest moment, o el sistema de car sharing, que és elèctric, també el que tenim. Uh-huh. Per tant, vaja, som uns apassionats, diria.
Clar. És la segona edició d'aquesta Volta a Espanya. Noteu, Míriam, que cada vegada hi ha més interès, tenim més curiositat per aquest tipus de mobilitat?
Sí, cada vegada en tenim més, però ens queda camí, eh? De fet, l'objectiu de la Volta, justament, és donar a conèixer la mobilitat elèctrica, perquè estem convençuts que el principal motiu pel qual no tenim cotxe elèctric o les persones no tenen cotxe elèctric és bàsicament perquè no coneixem la tecnologia. Uh-huh. No sabem encara ben bé com funciona, quins avantatges, com es carrega, quina és la seva autonomia. Hi ha molts dubtes. I justament l'objectiu de la Volta l'any passat i aquest any és apropar aquesta tecnologia, la mobilitat elèctrica, a la societat i transmetre conceptes bàsics i fer-ho d'una manera distesa, d'una forma amena, acompanyat cada any de protagonistes que ens ajuden a explicar-ho.
Clar, exacte. Aquest any heu unit una mica aquesta conducció, aquest vehicle elèctric, amb la gastronomia, no?
Sí, exacte. Mira, aquest any ens tenim dos ambaixadors de luxe, que són la Samantha Vallejo Najera i el Pepe Rodríguez, que segurament els coneixeu, no?
I tant.
Que són jurats del concurs de Masterchef. Qui no els coneix, veritat?
Sí.
I, de fet, ells són els que estan fent una ruta gastronòmica per tota Espanya. De fet, la Samantha ja ens ho explicarà, no? Demà ens ho explicarà. Ella és una enamorada de la naturalesa, està molt conscienciada amb el medi ambient i fa una ruta gastronòmica per Espanya buscant productes ecològics. I ho fa conduïda o ho fa en un vehicle elèctric que condueix un empleat d'Endesa.
Exacte.
I aquí vam fent una ruta en concret. Demà a Tarragona tindrem la Samantha Vallejo Nájera, que serà la que ens acompanyarà.
Dèiem ara, comentàvem ara abans d'entrar a donar la publicitat amb la Míriam, els cotxes seran davant de l'amfiteatre, que us heu buscat bon lloc, Míriam, per fer parada i fonda.
Sí,
no està malament.
Està superbé i agraïm molt a l'Ajuntament de Tarragona que ens ho ha facilitat. De fet, demà mateix, a les 10, a l'acte de sortida, el propi conseller d'Ocupació, Domini Públic i Mobilitat de l'Ajuntament, el senyor Josep Acero de Dios, ens acompanyarà i ens han facilitat doncs, el poder sortir d'aquest lloc tan bonic i tan emblemàtic.
Ho dic perquè demà els que vulguin apropar-s'hi i veure, no? Doncs de 10 a 10 i mitja aproximadament podran veure els cotxes en directe, no? Podran veure tot la Samantha, que se farà parada demà a Tarragona, però l'interessant és que podem seguir tota aquesta volta a Espanya i veure com funcionen també aquests cotxes elèctrics a través de les xarxes socials pràcticament en directe.
Exacte, és a dir, passen moltes coses en directe, però en passen moltes més a les xarxes. De fet, quan acaba cada una d'aquestes etapes, d'aquestes 18 etapes, nosaltres diàriament ja estem penjant a la web de www.vueltaenvehicoeléctrico.endesa.com un petit vídeo de cada etapa on podeu veure la Samantha o el Pepe explicant-nos una mica què està passant cada dia, val? Acompanyats de l'empleat. I això ja ho podem estar veient. Però, a part, aquest any hi ha dues coses molt, molt interessants, que és que estem gravant una sèrie de 9 capítols on fem aquesta ruta gastronòmica on ja veureu les coses que van passant i com la Samantha va convencent el Pepe Rodríguez de diferents coses i productes que va trobant. I aquests 9 capítols els podrem anar gaudint o anar veient a través de les xarxes quan finalitzi la volta. De fet, el primer capítol el presentarem el diumenge 11 de juny en l'acte final. I a part, Mònica, si em permet, aquest any hem inclòs un joc interactiu de participació amb els ciutadans i ciutadanes que ens escolteu, que és un joc de que nosaltres, al final de cada etapa, estacionem, aparquem el vehicle elèctric en un lloc emblemàtic de la ciutat on estem. En aquest cas, no serà Tarragona, sinó serà Barcelona, però, escolta'm, tots els tarragonins podem participar-hi, I veureu que a través de Twitter, Facebook, a través de @Endesa, anirem durant tot el dia llançant endevinalles, petites fotos, algunes pistes per anar descobrint on estem estacionant aquest vehicle. El primer que el trobi, demà estacionat, si ens envia amb el hashtag #CoixinetEVuelta una foto seva amb el vehicle estacionat, pot ser el guanyador d'un patinet elèctric xulíssim amb moltíssimes prestacions, que és un altre exemple de mobilitat elèctrica, no?, pels carrers i les ciutats dels pobles de Catalunya.
Exacte. Ah, doncs mira, no està malament, hem de seguir a través de xarxes socials, @Endesa, Twitter o Facebook, i amb aquest hashtag, #Evuelta, important, perquè, escolta, no està gens malament el premi, i a sobre anem seguint les etapes, i com deia, veiem el funcionament, perquè tu ho has dit molt, molt bé abans, no?, en genera molts dubtes, tenim desconeixement, no?, sobre aquesta nova forma de mobilitat, que no és el futur, sinó que és el present, per tant, doncs hem de començar a veure també com funciona i fer caure mites al respecte d'aquesta mobilitat, d'aquest vehicle elèctric. Doncs, escolta, demà a les 10 podem veure en directe els cotxes davant de l'amfiteatre a Tarragona, però seguir-los, aquells que dic, no, jo estic treballant a les 10, no passa res, a través de xarxes socials, Twitter, per exemple, @Endesa poden seguir i atents a aquesta sèrie que s'emetrà després. Doncs, Míriam, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, ha estat un plaer tenir-te per aquí, que us vegi molt i molt bé demà.
Moltíssimes gràcies, Mònica. Un plaer.
Gràcies.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Bueno, y hablando de otras cosas, este martes sale de Tarragona una nueva etapa de la segunda Vuelta a España en vehículo eléctrico que organiza Endesa con Kia. Este año la Vuelta, además de sostenible, también es gastronómica porque Pepe y Samantha de MasterChef son los pasajeros estrella. Podrás estar con ellos en la salida en el Anfiteatro Romano a las 10 de la mañana y en redes sociales de Endesa con el hashtag #EVuelta podrás seguir todas las etapas.
Herrera en Copia Tarragona. A Mónica Carrasco.
Doncs un dilluns més la tinc aquí. És hora de parlar d'alimentació, de dieta sana, de menjar de manera saludable. La nostra dietista nutricionista particular, la Dara Giné. Dara, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Com
què
estàs?
Tal?
Molt bé. És que la Dara, això no ho hauríem d'explicar, però la Dara acaba de viure amb mi un caos tecnològic
sí,
aquí a la...
Sí, home, després de tant, és el que deia, després de tant de temps aquí a la ràdio, hauríem de veure una aventura així.
Sí, hem tingut un caos tecnològic, per tant, si m'embarbusso una mica, em perdonaran que estic encara, una mica...
T'ho perdonaran segur.
M'ho perdonen. Però bé, hem intentat resoldre-ho, tot sigui jo, les coses del directe, que es diu, a veure, suposo que funcionaran tots els ordinadors.
Sí, a veure.
Som-hi, esperem, toco fusta. Però bé, continuem amb normalitat. La setmana passada, d'ara, acabàvem l'espai parlant d'aquesta recomanació de la OMS, no? Si no vaig malament, que recomanava la dieta nòrdica, no? Com a dieta saludable.
Sí, de fet... M'he remuntat en els estudis que va treure l'Organització Mundial de la Salut i es veu que a principis d'any va treure un estudi que deia que les polítiques alimentàries europees haurien de basar-se tant en l'estil de dieta mediterrani o bé amb l'estil de dieta nòrdica. I d'aquí que sortís com un debat de dir, què passa? Que la nòrdica és més bona o tan bona com la mediterrània? Perquè fins ara no hi havia res, cap patró alimentari que li fes... que li fes ombra, no?
A la Mediterrània.
Clar. Doncs ara sí que se planteja que la nòrdica també, l'estil d'alimentació que ara en parlarem que es basa, doncs que també li facis, pues, això, una mica de sombra en el nostre patró alimentari i d'aquí doncs que pues, susciti doncs,
el debat,
aquests dubtes.
El debat que ens
no?
encanta sempre.
Sí.
Home, a mi em genera dubtes perquè, sí. Clar, és veritat que la dieta nòrdica no la conec en profunditat, però sí que em sona a una dieta en què es menja molt peix, no? També, o sigui, productes poc processats.
Sí,
no?
Exacte, és una de les característiques.
Jo crec que aquesta és una de les claus, no? No parlem de que sigui millor
clar.
O pitjor, sinó que hi ha coses que sí que podem aprendre.
Clar, perquè potser nosaltres, que no vivim allà, quan pensem en quins vegetals poden tenir a Finlàndia, Noruega, no? I jo també m'ho he preguntat, i llavors penso, calla, clar, els de fulla verda, ara en parlarem una mica, i realment, clar, jo també pensava en la patata, però és un tubercle, i és una mica el que tu has dit. Hi ha molt de peix, cosa que sabem que és saludable, a més hi ha molt de peix blau, com és una bona qualitat del salmó, però a més, de carn consumeixen... amb quantitats moderades, fugint de les carns vermelles i sobretot una de les característiques principals és la falta d'obesitat i que hi ha en els països nòrdics. De fet, va ser aquest el fet de l'Organització Mundial de la Salut va dir, ostres, com és que aquests països amb aquest patró alimentari nòrdic tenen menys índex d'obesitat que la resta d'Europa? I a més, també menys malalties no transmissibles, com la diabetis, com la hipertensió, com els ictus, l'obesitat, etcètera, no? Els infarts... I llavors, clar, van començar a estudiar com s'alimentava aquesta gent perquè segurament doncs, ja feia una mica d'oloreta que tenia una relació amb l'estil de vida i de menjar dels nòrdics. Va ser el restaurant Noma, que és molt conegut...
Home, un dels millors
sí,
restaurants del món, no?
Que m'ha fet molta gràcia, perquè jo no sabia d'on venia el nom, i ho he averiguat, que és Nordic Mat.
Ah, jo tampoc ho sabia.
És com el boig nòrdic, no?
Sí.
Noma.
Ah, mira, no ho sabia.
I que va ficar de moda, ja fa molt de temps, i va ficar aquesta cuina nòrdica en el top level a nivell mundial, no? I va començar a treure's, doncs, a potenciar aquest estil d'alimentació, i a més està, doncs, en els millors... en els millors restaurants del món. Això sempre suscita doncs, que la gent es pregunti ostres, i això mengen? I això tal? I, oh, doncs que bo, doncs no ho sabia, no? Es fa conèixer aquesta
clar,
cuina.
Clar, 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 perfecte. Segur que hi ha coses clar. Que podem incorporar. Per tant, tu t'has capbussat una mica en el que és... Has fet el salmó, a dalt, te n'has anat allò.
M'encanta el
cap
salmó,
amunt.
A
mi també. Te n'has anat cap amunt, a veure, a esbrinar, no? Quins són els secrets o les bases d'aquesta dieta nòrdica.
Sí,
ja
perquè es
comparen
amb Mediterrani.
Per què?
La primera és que en abundància hi ha verdures, llegums, llavors i grans sencers. És a dir, cereals integrals.
Molt bé.
I a més llegums i a més vegetals. Vegetals sobretot de fulla verda. Pues com la Mediterrània. Llavors ja té sentit que aquests ingredients no processats es relacionin amb millors esperança de vida i de salut. Si ho té la nòrdica i ho té la Mediterrània, pues això anirà de la mà. També són rics en nous. amb aquests fruits secs, que ja sabem, perquè els països mediterranis també consumim fruits secs, però ells també consumeixen moltes nous. Ostres, doncs evidentment són font d'omega 3, d'àcids grassos, poliinsaturats, monosaturats, molt bons per la salut. Peixos grassos, com t'he comentat, com el salmó, que és el més conegut, marisc també, recordem que el marisc té una proteïna molt magra, i fruita vermella, totes les fruites del bosc, típiques dels països nòrdics. Les fruites del bosc són molt, molt riques en antioxidants, doncs com nosaltres aquí els cítrics, terra de cítrics, terra de poma, la teva terra, Lleida.
Home, i tant!
Pues, igual que aquí també potenciem les fruites, allà també. El que passa és que són nosaltres fruites, però també molt antioxidants. Per tant, això també aporta valor nutricional a la seva dieta. L'oli d'oliva, evidentment, ells no en tenen. En tenen per exportació,
però, no,
però el
són
seu greix
clar.
Principal és l'oli de colza. Que no sé, que això la gent jove potser no ho coneix tant, però la gent més gran sí, perquè aquí a Espanya va haver un problema amb l'oli de colza, amb la contaminació. No perquè l'oli de colza sigui dolent, tot el contrari. L'oli de colza, com és un oli, igual que l'oli d'oliva, la colza és una llavor, és també, té moltes vitamines del grup E, del grup, bueno, vitamines i antioxidants molt potents, igual que l'oli d'oliva. Sí que diuen, evidentment la composició és una mica diferent, però sí que és veritat que l'oli de colza té tant d'omega 3 com d'omega 6, igual que l'oli d'oliva, i greixos monosaturats beneficiosos per la salut.
En
proporcions diferents, però també.
No sabia que utilitzaven l'oli de colza, clar.
Clar, el que passa que aquí no es consumeix per tot el problema que va tenir, ho arrastrem fins ara, eh? La indústria alimentària aquí espanyola, doncs no utilitza l'oli de colza, tot i que és un bon oli vegetal per utilitzar. Per mi tenim l'or, que és l'oli d'oliva,
i
ara no estic animant a canviar l'oli de colza, sincerament, perquè és molt bo l'oli d'oliva i perquè el comprem a proximitat. Això és el més
important,
no? Però allà a proximitat compren l'oli de colza i també té beneficis per la salut, doncs un 10 per ells. Clar, què fa d'això? Pues hem parlat que tenen vegetals, que tenen fruits antioxidants, que tenen oli, que també és bo per la salut. Pues això ja s'ha començat a semblar a la dieta mediterrània.
Clar, sí, hi ha punts en comú, suposo que també canvien elaboracions i productes concrets, però sí que hi ha molts punts en comú, no? Aquest peix, llegums, no? Fruites...
En moderació menys en ous, formatge, iogurt i en poqueta quantitat carn de caça, que és molt
poca
típica.
Poca carn, això sí. Aquí som més carnívors.
No, aquí la dieta mediterrània també es basa en potenciar cereals i llegums, que tenen proteïna vegetal, a favor de la proteïna animal. I allà, doncs també, tubercles, llegums, cereals no refinats i, per tant, en depriment d'altres proteïnes com les d'origen animal. Bueno, i sobretot és el que comentaves tu, que una de les característiques principals de la dieta nòrdica és que fugen dels productes processats. També passa amb la dieta mediterrània, evidentment, però allà, a més és que la diferència principal ja no és com a nutricional, també és antropològic, i és que la gent té molt conscienciat, potser inclús més que aquí, la necessitat de consumir productes de proximitat, de producció del costat, dels veïns, i de fugir totalment dels aliments processats. Potser tenen aquesta ideologia com a més natural, més holística, no? I això potser encara no ho tenim tant aquí.
És veritat.
No, a poc.
A mi em va cridar l'atenció aquesta notícia, pel que tu deies al principi, no? De perquè obre un debat, evidentment, no? Allò, la dieta mediterrània, que la tenim com ha de ser al podi,
patró,
exacte.
Sí.
Perquè recordo un documental no fa gaire temps de la BBC que comparava diferents dietes europees, no?
Sí,
parlava
de
la dieta europea, sí. De la dieta, de la dieta espanyola, no? La dieta mediterrània a Espanya, la francesa i crec que era, si no recordo malament, Noruega, parlava directament de la dieta que es portava a Noruega, i és a la que va coronar comparant-les en aquest documental, com una de les millors a nivell després, doncs, de nivells de salut del país, etcètera, no?
Exacte, que és això que fa el document de l'Organització Mundial de la Salut. Comparar a nivell de prevalences i incidències a les malalties amb l'estil d'alimentació comparat amb les dues, no? I, bueno, s'ha vist que, ostres, la Mediterrània està molt bé, però a qui li agradi més menjar aquest altre tipus d'alimentació, un pèl diferent a la Mediterrània, també. Però jo crec que una persona que menys una pot menjar l'altra, perquè són molt
clar,
paraudes.
Són compatibles,
entre ells.
Potser
sí. Diferència entre aliments, però a grosso modo el que està potenciant és més verdura, més llegum, més fruits, més cereals integrals i sencers, que es diuen, proteïna animal en poca quantitat, de molt bona qualitat, producció, doncs, producció amistosa amb el medi ambient i local, i els olis vegetals com a font de greixos, clar. Oliva, o en el seu cas, bueno, pues, la colza.
El de colza, en el cas, perquè són, és el que ells tenen, sí. Allò de proximitat. Però,
suposo
ara,
que sí.
Buscaré ara per curiositat.
La veritat és que jo no sabia que tinguessin camps de colza.
Jo
igual
tampoc.
És per exportació per, o per cultura, però en consumeixen.
Buscaré a veure les compres d'oli d'oliva als països nòrdics, a veure com va la cosa. A veure. Doncs, escolta, molt interessant. Un tema també important, això que poc cuinats també, no? Els peixos mengen molt,
sí.
Molt en cru, en
ja no
salmuera, no?
No he tingut la sort de visitar però reconec que és un que els països nòrdics, en particular Noruega, és un destí que crec que tard o d'hora visitaré.
Doncs mira, ara em ve de gust salmó, veus? Ara fa dies que no
menjo. Doncs a mi també.
Ara veus quines coses...
Doncs mira, podem passar per aquí al mercat.
Això mateix.
Aquí al mercat de Reus.
Anem a buscar-ne ara.
Que és una bona peça.
Ara per dinar. Molt bé, doncs a Dara Giné, moltíssimes gràcies, com
a
sempre,
tu,
per venir. La Dara la tenen aquí els dilluns, però ja saben que ella passa la seva consulta habitual, com sempre, a Bruma Clínic, Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en Copia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Doncs darrer minut d'aquesta primera hora de programa, com sempre per la música, tal dia com avui, un 5 de novembre, fa anys, Bryan Adams. ...59 anys, compleix avui Bryan Adams. Amb la seva música arribem al punt de la una, els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem d'aquí 5 minuts per parlar de la campanya de vacunació de la grip i després encara avui hem d'anar de vins. Anirem fins a la Conca de Barberà per descobrir el trepat i la resta de vins de Succés Vinícola. No se'n vagin gaire lluny.
La una a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional ha detenido a uno de los grafiteros que con gran violencia ha atacado vagones del Metro de Madrid este pasado fin de semana. Se trata de un hombre de nacionalidad pakistaní, tiene 20 años. Está acusado de haber participado junto a 50 grafiteros en la estación madrileña de Las Rosas. Se le imputan los delitos de daños, desórdenes, atentados y lesiones. Hay mucha preocupación en ciudades como Madrid y Barcelona. Hemos querido conocer su modus operandi. Juan Antonio Ortiz, desde el Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid, nos cuenta que lo hacen de dos maneras diferentes.
Una es que se meten directamente en el tren, como si fuesen viajeros, y accionan las palancas de emergencia y entonces hacen que el tren se pare. Otra manera es que se meten por las salidas de emergencia. Ellos tienen controlada la salida de emergencia y algunas salida de emergencia está con alguna valla o algo así, pues el día anterior las cortan, el día siguiente es cuando hacen la incursión.
Todo ello en un lunes en el que estamos pendientes de Italia, que como te estamos contando continúa en alerta por el mal tiempo en cuatro regiones del país. Una alerta naranja que ya ha provocado 30 muertos. Precisamente al norte de Italia, un mafioso continúa atrincherado con rehenes en una oficina de correos al norte de Italia. Acabamos de conocer que ha liberado a una mujer y que dentro seguirían cuatro empleados retenidos. Corresponsal Eva Fernández.
Policía y carabinieri negocian en estos momentos con Francesco Amato, condenado recientemente en un macroproceso contra la mafia y que se encontraba huido. A primera hora de la mañana ha irrumpido en una oficina de correos del norte de Italia y se ha atrincherado con rehenes armado de un cuchillo. Tras haber hecho salir a los clientes de la oficina, mantiene como rehenes a cuatro empleados de la sucursal. Es miembro de la mafia calabresa en 'Ndrangheta y acababa de ser condenado a 19 años de prisión.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Herraiz?
El anuncio del gobierno de sacar a Franco del Valle de los Caídos sigue provocando un aumento de visitas a este monumento. En octubre fueron 41.866 personas, lo que supone un aumento del 142% respecto al mismo mes del año anterior. Esto en octubre, pero es que en septiembre el número de visitantes al valle creció también un 113%. En el conjunto de verano el monumento tuvo un total de 151.000 visitas frente a los 85.000 del año anterior, lo que confirma que Pedro Sánchez ha devuelto el interés por Franco y por el Valle de los Caídos. Este primer lunes de noviembre nos deja también una operación de la Guardia Civil contra el expolio y falsificación de material arqueológico. Entre el material intervenido, que son más de 30.000 piezas, hay monedas, anillos, cerámicas, cuños para hacer monedas y gran cantidad de objetos que ponían a la venta a través de Internet. La organización es de origen búlgaro y hay 13 detenidos en Bulgaria, Valencia, Murcia, Segovia, Zaragoza y Alicante. Y agentes de la Benemérita han interceptado esta mañana una barca hinchable que se dirigía hacia las costas de Cádiz. Viajaban cuatro inmigrantes. Uno de ellos tiene síntomas de hipotermia grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, se junta directiva extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. ¿Por qué, José Luis Corrochano?
Estaba previsto que comenzara a las 12:30 de la mañana con el objetivo de decidir el futuro del vicepresidente económico Andreu Subies, detenido la semana pasada, acusado de presunto desvío de capitales. Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Cuéntanos, Juan Antonio Alcalá.
Hola, buenas tardes. Hace exactamente 20 minutos ha comenzado esta marcha esta junta directiva de la Federación, reunidos aquí en Las Rozas, Luis Rubiales y 15 miembros de esta junta directiva. En principio, asunto principal del orden del día, en efecto, el futuro del vicepresidente económico Andreu Subies, que fuera detenido la semana pasada en el marco de la operación Soule. En principio, según fuentes federativas, Subies va a ser ratificado y va a seguir como número 2 de la Federación. Además, Rubiales va a dar explicaciones de su viaje por Estados Unidos la semana pasada, ya que la Liga, Javier Tebas, sospecha que Rubiales negoció para llevar a Estados Unidos la final de la Supercopa en el verano 2019. Ha comenzado a las 12:40, sobre las 3 de la tarde, Corrochano, final de esta junta directiva de la Federación.
Competición de Liga, hoy se completa la jornada con el Español Atleti de Bilbao a las 9 de la noche. Si gana el equipo de Rubi, será segundo en este campeonato. Y acaba de anunciar la nadadora Erika Villadécica, que fue medalla de oro en el Mundial y Europeo en la distancia de 800 metros libres, su despedida de la competición. Adiós a Erika Villadécica, como digo, fue campeona del mundo, también campeona europea en la distancia de 800 metros libres.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, vamos a volver en espejo a Pakistán, porque aunque ya sabemos que Asia Bibi va a salir de la cárcel, su vida sigue corriendo peligro.
Bueno, esperemos que salga, porque hace 3 días, y lo contamos, Asia Bibi fue absuelta del delito de blasfemia por la Suprema Corte de Pakistán, pero aún a día de hoy permanece en la cárcel. Tras conocerse la sentencia, los radicales islamistas provocaron numerosos altercados, incendiaron la calle y presionaron violentamente al gobierno, que al final ha aceptado que se revise la sentencia y ha prohibido su salida del país. Desgraciadamente, por tanto, la historia de Asia Bibi no tiene todavía un final feliz. Y los sucesos de las últimas jornadas demuestran la extrema debilidad del Estado de Derecho para hacer frente a los movimientos radicales y su incapacidad incluso para hacer valer toda una sentencia de su más alto tribunal. Lo contamos ampliado en el espejo en un ratito.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que pràcticament ja en tenim 6 per sobre de la 1. Dilluns 5 de novembre del 2018 estava buscant i m'he donat compte que no tenia el botonet apretat aquest per on surt la Mònica Carrasco des de Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard Álvarez.
Ja t'he dit jo que un dia d'aquests ens deixarem el botonet. I llavors, no, clar, ja no. Podem anar cridant per antena que, clar, no surt.
Jo aquí estic, sempre, puntual. Això sí que ho tenim, eh? Nosaltres anem enganxats al rellotge, eh?
A veure, Mònica, fas bona veu.
Faig bona veu, però estic ahir, eh?
Ah, sí?
Aquests primers freds, no?, i per la gola són fatals,
ja?
Una miqueta, però jo bé, intento cuidar-me.
Mira, una mica al nas, mica. Però de moment ho porto bé. La veritat és que jo sóc especialista en aguantar tot l'hivern,
sí,
i refredar-me, ja ho saps bé, a final de març.
Sí.
És una pena.
Ets més de canvi,
sí,
de temporada.
Sí. Mira, sí, o sigui, jo em refredo a final de març. Toca en fusta, que ara igual em refredo la setmana vinent. Però, en fi, per què diem això? No parlarem de refredats avui, però parlarem d'una altra història que de vegades els símptomes ens confonen.
Sí, és veritat, a vegades hi ha certa confusió. Parlarem de la grip, de la
grip.
Vacunació de la grip, no? De la campanya està en marxa des de fa ja uns dies, encara li queda, fins al mes de desembre. Avui parlarem amb experts en la matèria perquè ens recordin que sempre és important. De vegades la gent diu, mira, que pesats cada any, saps?
Uh-huh.
Cada any comença la campanya de vacunació, expliquen a qui està dirigida especialment, a qui està recomanada. Diuen, pesats, cada any la mateixa història, als vols del novembre.
Clar.
No són pesats, que sembla que encara no ho tenim prou clar.
És que jo crec que si ho diuen tant serà per alguna cosa.
Clar, per això. Avui en parlarem extensament, com dèiem, amb professionals que saben molt millor que tu
i
que
tant,
jo d'aquesta qüestió, perquè la grip no és poca cosa, eh?
No. I, escolta,
no és poca cosa.
Ens hi hem acostumat, hem conviscut amb ella, i convivim amb ella, de fet, cada any, però sí, no és poca cosa que cada any hi ha alguna complicació o altra.
Per això, que atents molt atents al que ens explicaran avui els nostres convidats, tant a Tarragona com a Lleida. S'han vacunat ja, si algú ens vol fer partícips de la seva experiència,
això,
també, que ens ho facin saber a través de Twitter, @copetarragona, o a través del WhatsApp. Mira, mm-hmm, recordo el de Tarragona, 672-65-35-34.
I a Lleida, doncs, quasi ves el mateix, és @copelleida, i el WhatsApp, si és diferent, és el 664-526-180. Escolta, explica'ns, et vols vacunar aquest any?
T'has
sí,
vacunat
no,
ja?
Si t'has vacunat, t'ha fet mal?
No tens clar... I les agulles i el Ricard. No tens clar si t'has de vacunar o no, si està recomanat? Doncs ara aclarim dubtes d'aquí, res, 2 minuts.
Sí. Doncs apa, fem una pausa i aviam què hem de fer.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
¿Saben ustedes imitar algún animal? No vale guau guau.
No, pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Y usted dígame, ¿qué animal sabe imitar?
El macho gorila.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
A ver si me sale.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Tiene el espleinito el venado.
Está muy bien imitado, ¿eh?
Sí. Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Es verdad, hay familias con madres que no se cansan de decir:
¡abrígate, hijo, que no estamos en verano!
Y el niño va y gripazo. Por eso, con la app de MAPFRESALUD localizas al instante tu médico más cercano. Y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en MAPFRE.es. MAPFRE, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Llega el frío y hay 2 tipos de personas: las que lo odian y las que se lanzan al exterior y se enfrentan a las bajas temperaturas. Y para esos valientes, tenemos marcas como The North Face, Columbia, Salomon, Mountain Pro, Ternua y muchas más con un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de outdoor. Solo hasta el 21 de noviembre en El Corte Inglés.
Si piensas que deberías intentar pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bastan 45 segundos para explorarte la boca. Pide a tu dentista que te explique cómo. Participa en la campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral en noviembre. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Consejo General de Dentistas de España y Fundación Dental Española.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, preparat ja, Mònica, per les...
Preparadíssim.
Per les punxades, anava a dir, no, punxades, no. Al final, aviam, si una punxadeta et pot estalviar una setmana al llit...
Home, i tant.
Jo crec, mira que jo, mira que ja saps com sóc, no m'ho penso ni un segon.
Com pensa la cosa. Escolta, estava jo pensant que suposo que els nostres convidats d'avui, jo crec que es coneixeran.
Igual es coneixen.
Jo crec que sí. Mira, us presento aquí a les comarques de Tarragona, ens acompanya avui la Montserrat Canals, ella és coordinadora de vacunes per a l'Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Montserrat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies. Bon dia, Montserrat. I mira, a Lleida tenim el doctor Pere Godoy, que és responsable d'epidemiologia de l'àrea sanitària de Lleida. Doctor Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Us coneixeu?
Sí, sí, perfectament.
Sí.
Fa anys que coneixo.
Fa anys.
Sí, sí.
Fa anys que batalleu amb aquest tema de la grip i les vacunes tots dos, eh?
Exacte, sí.
Escolta, m'agradaria començar per la, una cosa que comentava jo abans, que de vegades tenim la idea de que la grip és una cosa de... no, és allò, un refredat que dura una mica més o que és una mica més fort, i no és així, no ens l'hem de prendre a la lleugera, no? La grip, en aquest cas, pot ser, doctor Pere?
Sí, no, no, és un quadre clínic que en si mateix ja comporta com a mínim una setmana d'afectació de l'àrea respiratori, també d'afectació general, i també sabem que es pot al final traduir en complicacions, inclús en persones que tenen factors de risc pot acabar amb una hospitalització. Per tant, és un problema que se l'ha de tenir molt en compte.
Ricard.
Sí. No, 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 sí, que moltes vegades pequem del tema aquest de... a la que tens una mica de tos, una mica de mocs... Això és que estàs engripat. Això es diu molt. Els símptomes de la grip no són exactament els mateixos que un refredat.
Bueno, s'ha de dir que quan comença la tardor i l'hivern hi ha circulació de diferents virus que afecten al sistema respiratori, però tots aquests virus, el virus de la grip, sí que realment produeix un quadre clínic que jo crec que tothom, quan ha passat una grip, se'n recorda. Un quadre clínic que produeix molta afectació general, molt trencament. S'acompanya normalment, si són sobretot els nens i persones grans, també se pot acompanyar de febre molt alta. I és un quadre molt específic i que jo crec que inclús a nivell popular les persones poden distingir perfectament el que és un virus de la grip, que existeix, o produeix tot aquest trencament i afectació general de lo que és un altre virus de l'àrea respiratori, que produeix, per exemple, molta mucositat, molta afectació de lo que són les vies respiratòries, però que no s'acompanya d'aquest quadre tan típic que produeix la grip.
Hi ha molta gent que es pregunta, doctor, aquest virus, la resta de l'any on està?
Pues aquest virus, aquesta és una bona pregunta, és un virus que està circulant o bé en l'hemisferi nord, que és el nostre cas, sobretot el que és des de l'octubre fins al mes de març, però fonamentalment del mes de desembre al mes de febrer, però tot aquest període, diguéssim, de temperatures més baixes està circulant a l'hemisferi nord, i quan deixi de circular per l'hemisferi nord se'n va a l'hemisferi sud, i gràcies o desgràcies als viatges internacionals doncs va circulant contínuament a nivell mundial. Sí. I a més s'ha de tenir en compte que les aus també són reservoris d'un dels tipus de virus de la grip, el virus A, a més també està cantonat en les aus migratòries, les aus aquàtiques migratòries, i tot això fa que tinguem virus de la grip. En el planeta Terra, en algun moment, sempre tenim el virus entre nosaltres.
Caram. O sigui, Mònica, no ens en lliurem, eh?
No, no.
Uh-huh. Doctor, estava pensant, Mònica, ara ja tenim més o menys clar la diferència entre refredat i grip.
Sí.
Però un cop agafo la grip, què faig? Perquè, clar, de remeis d'aquests casolans i aquestes històries n'hi ha un munt. Doctor, o Montserrat, si no estic vacunat i agafo la grip, de moment, com a norma general, que no condeixi el pànic, però què faig?
Bueno, Montse, tu mateixa.
Montse, sí, a veure.
No l'escoltem, la Montse.
Bueno, pues, el tema de la grip tampoc hi ha gran secret.
No,
El tema, bàsicament, un aspecte important, la grip s'ha de cuidar a casa, tant que la casa, perquè és un quadre que dona molta afectació general i, per tant, és convenient quedar-se a casa i cuidar-ho bé. també per evitar transmetre la malaltia als demés, i bàsicament amb un tractament, les persones joves amb bon estat de salut, amb un tractament sintomàtic a base de tenir una bona hidratació d'antiinflamatoris i fer el llit quan ve, amb això és suficient. S'ha de dir també que hi ha tractaments específics per tractar l'acne. Les persones que tenen factors de risc, i en aquest moment disposem de medicaments, d'antivirals específics per tractar l'acne, però s'ha de dir que aquests medicaments s'ha d'indicar un professional sanitari, un metge, en una situació molt concreta, i normalment se prescriuen en persones que tenen factors de risc per complicacions. Les persones joves que tenen bon estat de salut, els nens, simplement amb antiinflamatoris, cuidant el quadre a casa, evitant també, important, no transmetre la malaltia de més, amb això és suficient.
Mm-hmm. Montse, Montserrat, la campanya de vacunació va començar el 22 d'octubre. Com va la cosa fins ara? Evidentment, a les comarques, a la demarcació de Tarragona, que és la teva zona de treball, el ritme de vacunació és l'adequat?
Bueno, el ritme de vacunació va començar una miqueta fluix la primera setmana, potser coincidint que era una setmana que encara feia bo i no s'havia anunciat el mal temps, però, bueno, en pràcticament 10 dies, jo ho he revisat aquest matí, havíem vacunat pràcticament unes 28.000 persones.
Déu-n'hi-do.
I tenim, en principi, una població, Diana, d'unes... Almenys nosaltres distribuirem unes 120.000 vacunes, n'aportem administrades unes 20.000, jo penso que aquests últims 5 o 6 dies s'ha començat a vacunar amb força els centres. I m'imagino que seguirà el ritme dels centres de Lleida i dels centres d'arreu de Catalunya.
Uh-huh. És un bon ritme, llavors, no? pel que sempre diem, que és molt important, evidentment, que hi ha cert tipus de... certa part de població que és importantíssim que es vacuni, no?
Sí, sí, sí. Bueno, com cada any, i cada any ho repetim, sobretot les persones més grans de 60 anys, vull dir, ja s'haurien de vacunar de la grip, sobretot pel risc que poden tindre de complicacions si agafen la malaltia. A part d'aquestes persones, es pot vacunar qualsevol persona a partir dels 6 mesos d'edat. És recomanable si pertany a algun grup de risc. Grup de risc n'hi han bastants i diferents, però per posar uns exemples podríem dir, doncs, per exemple, una persona que té una diabetis, que tenen malalties renals o de fetge, càncer, persones amb càncer que estan en tractament amb quimioteràpia o radioteràpia, és molt convenient la vacunació. Malalts, doncs, amb malalties inflamatòries intestinals, celiaquies, etc. No? També tenim molt en compte sempre les persones que estan en institucions tancades, ja bé sigui presons, ja sigui residències d'avis o hospitals d'estances perllongades, no? Uh-huh. Això serien bàsicament les primeres persones que vacunaríem, però no hem d'oblidar que hi ha altres persones que s'han de vacunar precisament pel risc de que poden ells transmetre la malaltia a persones, doncs, que el seu sistema de salut no és més feble, no?
Clar.
I aquest seria, doncs, el personal sanitari, seria gent que treballa als hospitals, gent que treballa en geriàtrics, per exemple, tots els cuidadors que estan treballant a les llars i que tenen cura de persones grans o de persones malaltes, inclús els nens petits que conviuen, no?, amb aquestes persones malaltes o amb aquests avis, i després, bueno, doncs ja parlaríem d'altres serveis essencials, no?
Clar, és que a part de patir-la, però no transmetre-la.
Sí, exacte, exacte.
Clar, clar, us volíem preguntar precisament a tots dos, perquè un dels esculls l'any passat des del Departament de Salut sí que es va posar molt el focus en les dones embarassades, i això va fer que pugés el percentatge, sí, de vacunació entre dones embarassades. Enguany es fixa sobretot en aquest personal sanitari. Per què costa que el personal sanitari es vacuni en el tant percent desitjable?
Bueno, això és un tema d'investigació, precisament,
sí.
Perquè com és que tenir la informació, doncs, costa de vegades complir amb aquest. La veritat és que hi ha diferents raons, però sí que realment el Departament de Salut posa molta prioritat en que es vacuni els professionals sanitaris. També ho ha recordat vostè també, el tema de les dones amenaçades, importantíssim, perquè amb les dones amenaçades aconseguim dos efectes. Per una banda, protegir-les amb elles, perquè una dona embarassada en el tercer trimestre, si contra una grip, té un risc molt alt d'acabar hospitalitzada, per una banda, i a més perquè els nens petits, sobretot els menors de 6 mesos, si agafen una grip també, és una situació de risc. I vacunant a les dones embarassades aconseguim que les mares transfereixin anticossos a través de la placenta, i aquests nadons, quan neixen, si la mare s'ha vacunat, estan protegits els primers mesos de l'embaràs. Per tant, tant dones embarassades, perquè tenim dos efectes, protegir la mare i protegir els nadons, i també els professionals sanitaris, perquè també hem de reconèixer que inclús la grip, quan encara no has fet tot el quadre clínic, estàs en període d'incubació de la malaltia, tot i encara no tens traducció clínica, pots transmetre la malaltia. Per tant, els professionals sanitaris s'han de vacunar per protegir-se ells mateixos, perquè és un personal de risc per controlar la malaltia, i també per evitar transmetre la malaltia als pacients.
Escolteu, ara que estàs d'aquest tema, us volia fer una consulta, perquè imagineu-vos la situació, família de quatre persones, dos adults i dos nens, els nens ja de 10 o 12 adolescents, per entendre'ns, ningú es vacune, perquè ningú està dins del risc i de moment no es vacunen. Aquesta radiografia, jo crec que molta gent que ens escolti se la podrà aplicar. Un membre de la família agafa la grip. Què hem de fer a casa per no encomanar-la? És a dir, a dormir sol, si es tracta de la parella, o no compartir estris com tovalloles, per exemple. Quines mesures s'han de prendre amb una llar per evitar aquest contagi?
Bueno, jo la recomanació que faria seria bàsicament una bona higiene, higiene de mans, tossir si és possible aquí, posant-se, tapant-se amb el colze, no amb les mans, i evitar, a veure, poca cosa més podem fer a part d'aquestes mesures higièniques i de contacte. És a dir, tenint en compte que la grip es transmet, pues, el tossir amb aquelles gotetes, hi ha milers de virus, no?, que és el que es pot transmetre.
Montserrat, si és la parella, l'enviem a dormir al sofà o no cal?
Sí, pot ser millor.
Dir, és millor o no cal?
No, jo no sé si l'enviaria a dormir al sofà, però el que té la grip, estic segura que el que desitja és molta tranquil·litat i
correcte,
molta pau i molt descansar per l'estat en què es troba.
Exacte.
Escolteu, Mònica, veig que és un tema interessant. Jo, mira, a Lleida acabem de rebre, bueno, acabem fa uns minuts un WhatsApp d'un oient, una oienta, és anònima, no hi ha el nom, però ens pregunta. Diu, jo no m'he vacunat mai, però em diuen que si et vacunes acabaràs o passant una grip lleu o t'arrofredaràs segur. Això és veritat?
Jo diria que el que és bastant veritat és que passar, si t'has vacunat i agafes una grip, en aquest moment hi ha estudis que indiquen que si tens la mala pata, que la vacuna d'alguna manera no ha evitat la infecció, el que sí ajuda la vacuna és evitar el tenir un quadre clínic, diguéssim, no només greu, sinó inclús tenir un quadre clínic molt suau. Això ja estudis que demostren que de vegades la vacuna pot fallar en evitar la infecció, però ajuda a no tenir complicacions i ajuda també a tenir un quadre clínic lleu. Per tant, el que no té cap sentit és pensar que si et vacunes agafaràs la grip.
Això vull dir. No ho facilita, al contrari.
Realment és el contrari, perquè la vacuna de grip és una vacuna totalment inactivada, que no té, des del punt de vista d'afavorir-te el contraure una infecció del virus de la grip, no té cap sentit. El que sí és s'ha de reconèixer que de vegades la vacuna de la grip falla, això ho hem de reconèixer, però també hi ha estudis en aquest moment molt sòlids que indiquen que, tot i que falli, el que com a efecte suplementari, el que fa és evitar que passis una malaltia greu, inclús que tinguis un quadre clínic molt suau.
Sí, jo afegiria potser que a vegades, a veure, agafar, i amb això estarem d'acord amb el doctor Pere Godoy, a veure, vacunar-se de la grip i agafar un refredat quasi que és científicament impossible, perquè són dos virus diferents. El que sí, moltes vegades els refredats són coincidents amb l'època de vacunació i amb l'època de la grip, no? I refredats n'agafem tots, però jo crec que és impossible vacunar-se de la grip i refredar-se.
Escolteu, ens estem vacunant ara, però per quan s'espera l'esclat de la grip per aquesta temporada?
Normalment realment és un tema que es vigila molt de prop i tenim informació detallada. El nostre medi normalment arriba al mes de desembre i més aviat la segona part del mes de desembre, o principis del mes de gener, quan s'assoleix el pic del que diem activitat epidèmica de grip, i a partir d'aquest moment comença a baixar de forma setmana rere setmana fins al mes de març, que normalment desapareix l'activitat epidèmica de grip, tot i que virus de grip, casos de grip de forma esporàdica poden tenir més setmanes. Però el que és l'activitat epidèmica, que es veu a nivell comunitari, amb absentisme escolar, de vegades també amb augment de les freqüències d'urgències als hospitals, normalment el pical el tenim la segona quinzena del mes de desembre o primera quinzena del mes de desembre.
El moment màxim, com es medeix això? Tant per cent, tant per mil?
Tant per cent significa tenir el llindar d'activitat epidèmica, se calcula en 100 casos per 100.000 habitants setmana, i el pic s'assoleix normalment sobre al voltant de 300 casos per 100.000 habitants setmana.
En aquest cas, ens podem vacunar, evidentment les dosis estan disponibles tota la temporada de grip, però Montserrat, quan seria, diguéssim, hi ha un període òptim, millor, per vacunar-se?
No, la recomanació, a veure, des de que comencem la campanya, nosaltres recomanem fer la vacunació fins al 15 de desembre, no? Per precisament per lo que deia el doctor Pere Godoy, no ara, que és quan comença el pic epidèmic. Però, bueno, disponibilitat de vacunes no tenim pràcticament fins al mes de maig, no? Que la gent ja no ve a vacunar-se, però vull dir que no ens hem d'aturar si el 15 de desembre no ens hem vacunat. Hem de saber que podem anar al nostre centre d'atenció primària i que, sens dubte, ens vacunaran.
Hem d'acabar ja, Ricard, però m'agradaria abans preguntar-li, fèiem incidència abans la importància de la vacunació entre els professionals sanitaris, ens deia el doctor Godoy, és un cas d'estudi, sí. Pràcticament. Heu organitzat des de l'Institut Català de la Salut aquest dimecres una jornada específicament, perquè convidar els professionals sanitaris a vacunar-se.
Sí, exactament, es convida a fer una vacunació massiva, tot i que, a veure, els serveis de salut del que és l'Institut Català de la Salut porten vacunant ja des del dia 22, no? Però sí que per primer any, me sembla, seguint l'estela d'alguna regió que ho havien fet i els havia funcionat, doncs s'ha proposat fer un dia de vacunació massiva, no? Igual que sentim els dies de vacunació o de donació de sang o tal, en aquest cas que sigui de la vacunació. Però bueno, jo crec que els professionals s'estan vacunant escalonadament, també. Sí.
Molt bé, doncs, escolta, tothom que estigui en els grups de risc, Ricard, no? Doncs que s'apropi al centre de salut, no deixin passar els dies, no cal esperar.
Exacte, que és molt important, sí.
És molt important. Sí.
Estem a dos quarts,
que ràpid ha passat el temps. Esperem haver contribuït a que algú digui, ostres, sí, no hi he anat encara, no? M'apropo al cap.
A més és molt fàcil, eh?
Doncs Montserrat Canals, coordinadora de vacunes per l'ICS al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Mil gràcies, torna quan vulguis.
A vostè.
Gràcies, Montserrat. I a Lleida hem estat amb el doctor Pere Godoy, responsable d'epidemiologia de l'àrea sanitària de Lleida. Doctor Pere, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
En fi, ens ha faltat una cosa, Mònica.
Quina?
Els locutors de ràdio. Home, jo estic darrere d'un vidre, per tant...
Sí, sí, els micros, les espongetes aquestes això dels sí. micros, això sí que és digne d'estudi, també. Li enviarem al doctor Pere Godoy perquè n'analitzi alguna.
Sortirà de tot aquí. Arribem a dos quarts demà, cuina i a Leida.
Ah, exactament, estàs preparat? Així,
I tant.
A veure com ve la Leida demà. Vagi bé.
Adéu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué te pasa?
Pues que llevo 20 veces diciendo lo mismo y es de un cansado.
Pues aprovecho para decirte que he llamado a Línea Directa y tengo el mejor seguro de coche a un precio increíble. ¿Por qué no llamas tú?
Mira, 21 veces. Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tenemos fe en los jóvenes. Porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad.
Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay quien no le gusta el frío y quien lo ve como una oportunidad para hacerse con un imprescindible, el jersey de cashmere. Y más si tienes un 20% de descuento al comprar dos o más unidades de cashmere mujer. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Grandes luchadores.
Ganarás, pase lo que pase.
Que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins. Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa, ho fem cada setmana, seguim la recomanació de l'expert, ja saben, i quin és l'expert que ens recomanava el celler d'avui? Doncs el Carles, de Vinyes de l'Albà. Ens va recomanar Succés Vinícola. Escoltem per què.
Jo els coneixo de, també quan vaig començar, i són l'Albert i la Mariona i l'Albert, són un tàndem molt, molt jove, molt, però amb un recorregut que tenen molt, molt gran, molt entusiasmes del vi, molt entusiastes del seu trepat, estan a la Conca de Barberà i són Succés Vinícola.
Doncs a la Conca de Barberà anem, aquest tàndem, per conèixer aquest tàndem, tenim el 50% de Succés Vinícola a l'altra banda del telèfon, la Mariona Vendrell. Mariona, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Mònica, merci tu.
Un plaer tenir-te per aquí, perquè a més us agraeixo especialment que em feu forat perquè sé que teniu molta feina, esteu premsant, no? M'ha dit literalment, l'Albert està amb les mans a la massa.
Sí. I ja et dic que és que ens vam intentar escapar i normalment és el que et vaig comentar, que el mes de novembre-desembre són els mesos més complicats que tenim.
Clar.
Però bueno, igualment, merci per comptar amb nosaltres.
No, un plaer, un plaer. Mira, aprofitem, com que aquí, a banda de conèixer més la història dels vostres cellers, el que volem és aprendre del món del vi, explica'ns en quina fase esteu ara del procés.
Nosaltres fa ara un parell de setmanetes més o menys que vam acabar la verema. Llavors estem acabant de fermentar el vi i bueno, i ara li toca començar a premsar, que és amb el vi negre, pues, separar el que serien les pells del raïm que deixem macerant, pues, separar-les del que seria el líquid.
Uh-huh.
Sí, i així estem.
Escolta, i com us ha anat enguany la verema? Dius que fa un parell de setmanetes que vau acabar de veremar, ha estat un any plujós en alguns moments, no sé quina sensació teniu.
Mira, nosaltres jo crec que vam tindre moltíssima sort, perquè vam veure que venia la pluja i vam collir tot superràpid. Uh-huh. I ens van quedar dues vinyes, que són justament les que vam acabar, pues això, fa un parell de setmanes, que sí que ens va enganxar l'aigua. I dius, ostres, però bueno, dintre el que cap, del que ens hagués pogut enganxar, pues va ser allò, dues vinyes, allò que una era el cabernet, que ja l'aguanta bé l'aigua, i l'altra era un trepat que bueno, que també dintre del cacap pues, vam poder córrer i collir-lo ràpid.
Uh-huh.
Però bueno, ha sigut zones, depèn de la zona, depèn de si t'ha enganxat aquesta aigua o no. No sé, jo crec que el Penedès han patit una miqueta, pobres, perquè...
Sí, molta perquè, pluja perquè... en poc temps, a més, sí.
Sí. Sí. I nosaltres, en aquest sentit, pues, pluges que van ser molt fortes a alguns llocs, aquí no van ser tant. Sí, però...
Bé, o sigui, però... que bones perspectives per l'anyada, no? De...
Sí,
el que s'està treballant ara, de moment, que això ho veurem...
Complicat, però bueno, sí, això en aquest sentit cada any té el seu i és el que ens agrada, eh? Jo crec que al final els que fem vi, vull dir, aprofitar una miqueta l'anyada i ja està, i fer la representativa.
Clar. Escolta, sí. Per aquells que no coneguin Succés Vinícola, vosaltres vau ser un dels primers cellers que vau passar per aquí quan vam començar aquest espai, ara ja farà tres temporades, però per aquells que no recordin la vostra història, anem a donar quatre dades. Vosaltres vau començar al 2011, no?
Sí, 2011.
Com comença? Com comença això? Com vosaltres dieu, feu el cop de cap i dieu, vinga, pa'lante?
Bueno, realment, amb l'Albert ens vam conèixer estudiant i vam començar a ser parella i això... I vam començar a fer vida garatge, el garatge de sons pares. I llavors portàvem des del 2008 o 2009 fent això, fent proves, però res, 200 litrets, molt poca cosa. I llavors bueno, ja sabíem que aquí a la Conca estava el lloguer de celleristes,
sí.
Que és com un espai on es fa el coworking, però bueno, a nivell de celler. I això ens va permetre, doncs, bueno, ens vam apuntar a la llista i per començar, però bueno, amb la intenció de que jo que sé, que no entraríem tan ràpid. I el 2011 ens van dir que si volíem entrar a aquella barema, doncs que ja teníem lloc per nosaltres. I vam tirar endavant. Vam dir, bueno, doncs mira, perfecte, quan abans sí. Mira millor. Sí, sí, perquè l'Albert treballava de lo seu, jo també de lo meu, o sigui, teníem entre els dos una miqueta de, bueno, d'estalvis que vam poder anar utilitzant per començar el projecte.
Amb això.
Sí, sí.
I ara ja no hi sou al Viver, ja vau... Quan vau deixar, diguéssim, aquest treball una mica en comunitat?
El 2016. El 2016 ja vam trobar, perquè el 2015 vam començar a buscar un lloc, perquè bueno, ja i al final ja havia complert el seu objectiu, el Viver. Vull dir, el Viver el que t'ajuda és a fer-te una miqueta una marca on tu puguis posicionar una miqueta el teu producte, tindrà uns ingressos, llavors marxar per deixar l'oportunitat a una altra persona.
Uh-huh.
I això és el que vam fer nosaltres. El 2015 ja dèiem que estava més o menys establert. Més o menys, mai pots dir res, perquè això és un món que dius, bueno, com tot, al final. Però sí, vam veure que no era cap bogeria. Intentar fer alguna coseta, evidentment, a molt petita escala. Tenim un celler ara superpetitonet, que realment era un magatzem de tractors que ho feia servir un pagès. I nosaltres pues, vam agafar i vam fer quatre cosetes petites per tornar una miqueta a celler.
Uh-huh.
I ara així estem. Sí.
Bueno, però esteu, ja teniu casa vostra, diguéssim, teniu el vostre propi celler,
sí.
Que això ja és un canvi, eh? De l'Albert i la Mariona que van sí. Començar ara, hi ha hagut un canvi substancial, eh?
Sí, sí, no, i tant, o sigui, no ens haguéssim esperat mai tan ràpid i no sé, la veritat és que hem tingut molta sort, sí que és veritat que amb molt de carinyo i intentem treballar de la millor manera que sabem i podem, però sí, sí. Ara, això sempre ho diem l'Albert i jo, que per ara nosaltres, bueno... És el fill del banc que nosaltres l'intentarem adaptar d'aquí un temps. Però sí que en aquest sentit estem molt contents.
Clar. Escolta, vosaltres, ho diem, és un celler petit, però déu-n'hi-do, no? La família és força gran ja per ara, perquè tenim un parell de negres, blancs i un rosat, eh? O sigui, la família és àmplia.
Sí, sí, sí. No, aquest sentit... I espera't, perquè, o sigui, vam allò tallar una miqueta de dir... perquè clar, això suposo que és com els cuiners, que els agrada molt pues, fer diferents plats sí. I tastar diferents coses i tal. Doncs amb l'Albert tenim molt aquesta potser necessitat de dir, bueno, pues ara és que m'agradaria provar de fer això. Que al final dius, home, pues ara tenim el que tinguem, intentem millorar, intentem treballar per tindre cada any, si és possible, un millor vi... I això, però després també fem cosetes al celler, allò, bueno, doncs per experimentar una miqueta, que al final també ens agrada.
Clar, la curiositat. M'ha agradat molt aquest espera't, eh? És una declaració d'intencions, eh? Espera't el que vindrà. Haurem d'estar molt atents.
Però no, bueno, amb paciència, eh? Amb paciència, a poc a poc, però...
Bueno, la tenim.
Bueno, segur perquè vaig intentar allò. O sigui, l'Albert és més... L'Albert ja en tindria dos més de vins, eh? O sigui, és en plan... No, tio, espera't. Que portàvem un ritme...
Clar, anem a sentar una mica els que tenim i anem fent les proves amb calma. Si algú ara està escoltant per primera vegada el vostre nom, Succés Vinícola, Mariona, per quin vin recomanaries començar dels que ja teniu al mercat?
Jo crec que per la Cuca de Llum.
Sí?
Perquè és un trepat 100%, molt representatiu de lo que és la Conca en aquest sentit, o sigui, el mentider doncs ve de, també és un trapa 100%, però ve de vinyes més velles i té un altre caràcter. I en canvi la Cuca de Llum, si algú no coneix el trapat, crec que és una molt bona introducció i després a partir d'aquí ja pots anar tastant altres trapats, no? Però amb la Cuca de Llum és un trapat per mi molt que expressa molt bé el que és el trapat i el que és la Conca, en uh-huh. aquest sentit. Bueno, sí.
Una mica és aquesta també, la vostra filosofia i la de la majoria de celles que van passant per aquí. Us esforceu especialment en que sigui una expressió de casa vostra, de la vostra terra d'on treballeu, no? Allò, la mínima invasió possible perquè puguem apreciar allò que ens dona la terra, al final, no?
Exacte.
El trepat tal qual.
Exacte. Jo penso que al final és, a veure, és el més únic que tenim, no? Vull dir, a casa nostra no n'hi ha cap altra casa com la nostra, en aquest sentit. O sigui, pues jo què sé, trapat de la Conca només es fa a la Conca, aquest trapat. I la, pues jo què sé, la garnatxa, per exemple, de la Terra Alta, pues només es fa a la Terra Alta.
Clar.
O la característica aquesta de cada zona, de cada terreny, la climatologia, la varietat, és molt maco. Jo crec que és la part més bonica que tenim en aquest sentit, les DOs i les zones, no?
Uh-huh.
De tindre una miqueta la teva característica i de dir, ostres, que això és el que som nosaltres.
Clar. Doncs començarem per aquesta Cuca de Llum, aquest trepat, aquest, però el trepat a casa vostra té diferents expressions. Tenia també apuntat aquí el mentider, perquè vaig llegir l'altre dia sobre el mentider, que és un trepat atípic. Per què?
Sí. El trapat és una varietat que és molt lleugereta, és un vi negre que no té molta potència, és molt fina, molt fresca, i en canvi amb el mentider el que ens va passar és que veníem d'unes anyades també més càlides i a sobre els vam sumar més que les vinyes pues, són molt velles. La vinya més jove que va al mentider té 80 anys, la més vella en té 117. Sí, aleshores, clar, fa un raïm que és superconcentrat, que tu quan l'elabores sembla trapat, però té unes notes que dius, ostres, és que això amb un trapat mai ho hagués notat, té una intensitat que no és tampoc particularment del trapat, vull dir que és una miqueta, i per això vam fer la broma amb l'etiqueta, té un pinotxo l'etiqueta, sí, i té la definició de la Wikipedia de trapat, que també pues, diu que és una varietat molt lleugereta, que bàsicament s'utilitza per fer vi rosat. Mm-hmm. I clar, i nosaltres pues, fem un vi que té 14 graus, que passa 9 mesos per barrica, que és un altre estil. Sobretot pues, per això, per dir, bueno, sí que és veritat que el trapat és una varietat superfresca i tot, però bueno, després també depèn molt de la viticultura i de l'edat de la vinya i de tot.
Clar. I del feedback que me'n dius, perquè aquí jugueu amb els trepats, amb les diferents zones de les vinyes, no? Aquí és un joc d'aquests, és com un puzzle, el feedback, una mica.
Sí, jo crec que el feedback va ser un capritxo total, de l'Albert, sobretot, perquè vam plantar una de les vinyes que va al feedback, la vam plantar amb el seu pare i amb el seu germà quan ell era petit, i és, bueno, tenien un cert apreci just en aquella vinya, no?, que la vam plantar tots junts, que transportava una miqueta tot això. I el nom de feedback ve perquè va ser un vi que normalment l'Albert i jo sempre tenim més o menys els mateixos gustos. O sigui, sempre tindrem a la mateixa línia i això. Però amb el feedback va ser completament al revés. O sigui, ell deia blanc, jo deia negre, i quan jo deia blanc, l'Albert deia negre. I va ser una miqueta complicat. I d'això aquest intercanvi d'opinions, no?, feedback, de lo que seria el vi, sí. Uh-huh. Per això se li va quedar el nom.
Bueno, està bé, sempre hi ha d'haver un debat previ, no?, aquí.
Sí, no, si no, i estem contents perquè dius, ostres, malgrat tot d'això de diferència d'opinions que teníem i tot, jo crec que el resultat és el que volíem. O sigui, al final, jo volia arribar-hi per una banda, l'Albert volia arribar-hi per una altra, però al final el resultat que tenim és el que buscàvem.
Al final, és que parleu el mateix idioma, al final, no?
Més ens val que parella i treballar junts tots, com no el parlem una miqueta.
Sí, no? Bueno, això sempre es pot resoldre qualsevol cosa brindant, no?, provant algun dels vins, la cosa ja millora sempre.
Sempre ho diem, això, algun dia, que estàs així més girat, el que sigui, una copeta de vi ho arregla tot.
Exactament. Llavors, ens hem quedat amb aquests negres, pues, ens parlaves d'aquests blancs de parellada, tenim l'experiència parellada i el pedregal, no?
Exacte.
En aquest, són tots dos monovarietals, aquests blancs?
100%. Sí, l'únic que fem nosaltres així amb copatge és el feedback. Els altres són 100% trapat i 100% parellada.
Uh-huh.
I, sí. Llavors, l'experiència el nom d'experiència ve perquè l'Albert i jo vam començar a estudiar al Priorat i és on ens vam conèixer i tot, i clar, mai havíem tocat el vi blanc, mai en la vida. Va ser la primera experiència que vam tindre amb un
en
vi
blanc.
Exacte, i d'això és. Llavors, doncs bueno, és la parellada també per mi és una varietat que és superfina, com el trapat, va una miqueta per aquesta línia, i és una varietat que a mi m'agrada molt personalment. Què t'he de dir, tampoc? Al
home,
final
clar.
Estic parlant de vins que fem nosaltres dos, llavors...
Ara et preguntaré per vins que fa d'altra gent, no pateixis, que ara et demanaré que me'n recomanis un. Vull, si no em quedaré sense temps, vull parlar especialment del vostre rosat, d'aquest patxanga, perquè sí. Aquí, Mariona, som defensors del rosat, no? Que de vegades és com... aquell vi que deixem una mica de banda i jo crec que s'han de potenciar, s'han de revaloritzar. Per això ja crec que s'està fent camí, no?
Sí, jo crec que sí. A veure, n'hi ha molta... I és que és irònic, perquè abans se'n bevia molt més, després ha tingut... Però, bueno, suposo que són modes, al final, com tot. Llavors, bueno, ara s'està fent feina. Després també n'hi havia una idea preconcebuda de que el vi rosat era dels raïms que estaven més... tocat, pel que sigui, i que llavors com que no se'n podia fer vi negre, doncs s'utilitzava per fer vi rosat, però és que jo crec que el cas ara dels cellers no és aquest, vull dir, amb l'Albert, per exemple, parlo pel meu cas perquè és que és el que conec més bé, nosaltres en les vinyes que utilitzem d'atrapat per fer aquest vi rosat estan perfectes, tens vinya vella i vinya jove que et fan l'equilibri d'acidesa i més potència en aquest sentit, o sigui que estan enfocats, jo crec, d'una altra manera, els vins rosats, en aquest sentit.
De fet, l'altre dia el Carles de Vinyes de l'Alba ens deia de vegades és més difícil fer un rosat, no?, que fer un blanc o un negre, no? O sigui, requereix més carinyo i més dedicació.
Totalment cert. I a banda, el Carles fa un vi rosat superbo i, ostres, és que ho parlàvem perquè nosaltres també fèiem el nostre rosat allà i converses que teníem al viver de dir... Serà possible que ens enredem a fer vi rosat? Dius que al final són coses que tu vols fer perquè et fan il·lusió, perquè t'agrada el vi, perquè ho disfrutes, i després resulta que està en una carta i està mig oblidat el pobre rosadet allà. Però jo crec que s'està treballant, sobretot de cara a fora, nosaltres ens funciona molt bé. Espero que no sigui tan a fora i que vingui cap aquí també.
Sí.
Perquè...
Aquí anava. Mira, següent pregunta. T'anava preguntant dels vins que feu en total, quin tant per cent ens bevem aquí a casa nostra i quin tant per cent envieu fora?
Desgraciadament, molt poc bevem aquí.
Sí, eh?
Sí, bevem poquet. I realment, a veure, nosaltres treballem amb un 85-90% amb exportació i la resta és a Catalunya, la gran majoria.
Déu-n'hi-do, 85-90 no, fora.
Sí. I la resta ens els bevem aquí, a Catalunya. O sigui, tampoc és que tingui a fora...
Ja no surt de Catalunya la resta d'Espanya, no?
Ho intentem, però bueno.
És difícil, està complicada la cosa. I on, a quin punt, per exemple, us hagi sorprès més que arribin els vins del succés vinícola? Que dius, no m'hauria imaginat mai que els meus vins estarien bevent a tal país.
És que te'n podria... És que jo ja, clar, directament els diria tots, perquè jo comptava, dic, mira, és que estem per aquí, jo què sé... Clar, pensa que vam començar el 2011 i ara el 2018... que estiguem exportant a tants països i tot, jo és que no m'ho hagués imaginat mai. O sigui, no m'ho hagués imaginat mai. Mai.
Bueno, això és símbol que... de feina ben feta. O sigui, no?
Suposo
és un reconeixement.
És el tema de... I el tema de tindre varietats autòctones, treballar-les com que nosaltres ho treballem tot en ecològic, amb mínima intervenció, el vi i tot, doncs està molt valorat fora. Ho valoren moltíssim. I suposo que va ser tindre... ensenyar el trapat en aquell moment a la persona adequada i clar, darrere intentar-ho fer el millor possible, està clar, perquè clar. Si no hagués anat, però sí.
Doncs escolta, nosaltres esperem avui haver despertat la curiositat, no?, de més d'un i de més d'una, perquè tastin aquest trepat o aquesta parellada, no?, que enganxin
sí,
alguna ampolla d'aquestes abans de que marxi fora per exportació. On els trobem? A les nostres comarques, per exemple, a Tarragona, Mariona, succés vinícola, on trobem els vostres vins?
A Tarragona, per exemple, estem al Vinoví, a la plaça Verdaguer. Plaça Verdaguer, ho estic dient bé, sí.
Uh-huh.
I després, bueno, n'hi ha varis locals on es poden trobar, evidentment, tota la línia, no? Perquè, clar, tots tenim molts vins i, evidentment, hem de deixar també espai per altres vins de la Conca, que també són molt xulos.
Uh-huh.
I és això, però, bueno, per a nosaltres ens porta la distribució de Tarragona província Vinum Selecció, que estan arreu.
Sí.
I la veritat és que estem supercontents amb ells, o sigui, que si quan hi hagués qualsevol cosa, doncs nosaltres a successvinicol@gmail.com qualsevol mena de consulta ens teniu aquí pel que necessiteu i ja està.
Perfecte. Sí, sí. Doncs escolta, m'ha agradat molt, dedueixo que els vins de Succés Vinícola són una mica com vosaltres, transmeteu aquesta, no? Tu en concret també, aquesta energia, aquesta, no? Són vins frescos, no? Amb ganes de fer coses, no? O sigui, això, tal com han sentit avui a la Mariona, això també es notarà en les ampolles, així que vagin a buscar Succés Vinícola, el Mentider, el Feedback, la Cuca de Llum, l'experiència aparellada, el Pedregal, el Patxanga, el que vulguin. Ara potser més temps, seria més temps d'un Cuca de Llum, no? Comencem per aquest.
Jo penso que el Cuca de Llum ara va molt bé, més que res, sí, perquè no? Tampoc necessites allò fred i va molt bé, però bueno, jo què sé, jo és que al final és a les ganes o el que et vingui de gust aquell dia, que dius, ostres, és que em ve de gust un vi més canyero, doncs pues mira, agafa't un Feedback que no et fallarà. I depèn del dia, és que a mi em passa moltíssim això, vull dir, tinc un dia de beure amb una Cuca perquè em ve de gust algo més fresquet, més tranquil, i després tinc un dia pues, que dic, ostres, pues mira, per comptes de fer-me un vermut, una cervesa, agafaré i em faré una copeta de vi del Patxanga, que entra, per exemple, superbé com a aperitiu o alguna cosa així. Uh-huh. Sí, depèn del dia.
Depèn de l'estat d'ànim, sí, sí, també. Doncs sí, escolta, com que tenen on triar, jo avui els he presentat els vins de Succés Vinícola i a la Mariona. Espero que ara tinc molta curiositat i els vagin a buscar. No et deixo marxar, Mariona, sense que em recomanis un vi o un celler. No sé si és alguna cosa que acabes de descobrir o algú que coneixes de fa temps.
Són, per mi, un celler que ja el tenia pensat perquè són molt amics nostres, treballant també a la Conca i també estan fent trepat, ara s'hi han posat fa poquet, i també estan treballant amb varietats autòctones, amb moltes ganes de fer coses diferents. Són gent de viticultors, que també van estar també a principis de, sí, em sembla, del programa. Sí, però com que han fet cosetes diferents i noves amb el tema del trepat i això, doncs penso que també ho estan fent molt bé i moltes ganes, i jo crec que és això, donar una miqueta a conèixer el que seria la Conca i gent jove que estem darrere intentant això, empenyar una miqueta el tema del trepat, de la Conca, de la comarca, i del carinyo que s'hi posa darrere, en aquest sentit.
Doncs això farem, els convidarem per conèixer més del trepat i de la feina que feu. Et dic una cosa, Mariona, s'ha notat aquest carinyo que hi poseu a la feina avui, així que t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès i ens veiem aviat. Quan tingueu novetats, doncs torneu quan vulgueu.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Mònica, i merci per comptar amb nosaltres, ja et dic que pel que convingui.
Un plaer, gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Restaurant La Coleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta, Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només Easycars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. Easycars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977-60-55-38.
Aigües de Barcelona presenta The Zone of Hope, una exposición que nos permite experimentar mediante tecnología de realidad virtual los efectos del cambio climático en nuestro propio cuerpo. The Zone of Hope, en el Círculo Artístico de Barcelona, al lado de la Catedral. Adquiere tus entradas en www.thezoneofhope.com y hasta 4 entradas gratis puedes conseguir si ya eres cliente de Aigües de Barcelona.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En 5 minuts arribarem al punt de les 2, els aprofitem per repassar el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona en pocs titulars. La regidora de la CUP, Mariona Quadrada, ha sortit en llibertat provisional després d'haver estat detinguda aquest matí per haver plantat dos vegades a la jutgessa que la investiga per un presumpte delicte d'incitació a l'odi arran d'una denúncia de Ciutadans. El cas es remunta al 3 d'octubre de l'any passat. Davant la jutgessa, la regidora cupaire de Reus, Quadrada, ha dit que els fets que se li imputen són falsos i ha manifestat la seva voluntat de no declarar més en aquest jutjat, diu. A més, ha afirmat que continuen sent víctimes d'una història falsa muntada per la formació taronja. La xifra del matí són les 2.314 persones en què l'atur ha crescut a l'octubre a Tarragona. Ara mateix hi ha inscrites 47.085 persones al Servei d'Ocupació de Catalunya. Tradicionalment, l'atur a l'octubre augmenta per la fi de contractes temporals arran de la temporada d'estiu. En la sèrie del Ministeri, que comença l'any 96, no hi ha ni un sol mes d'octubre a Tarragona on l'atur hagi disminuït. I en successos ha ingressat a presó el conductor d'un camió que transportava 2.025 quilos de marihuana i haixix amagats en mobles. El van localitzar en una àrea de descans de Roda de Barà. El camió, el seu destí, era la ciutat alemanya d'Hamburg. Tot plegat forma part d'una investigació oberta contra un grup criminal dedicat a robatoris violents, entre d'altres, a traficants. No es descarten més detencions. I en plana cultural, els destaquem avui que dimecres arrenca la 13a edició del Festival Internacional Memory Image de Reus. S'han programat 13 films, tots ells fets amb imatges d'arxiu, i enguany la revolució és el fil conductor del programa. El certamen guarda especial lloc per la música amb Andrea Motis, protagonista del film Andrea Motis, la trompeta silenciosa, que inaugurarà el festival el 7 de novembre amb una actuació en directe. Totes les programacions, totes les sessions són lliures, excepte inauguració i cloenda. El cost també és gratuït, però s'han de reservar seients per inauguració i cloenda. El Memory Image es farà a Reus entre el 7 i el 10 de novembre. I tornem a estar avui molt pendents del temps, per tant, truquem a la porta novament de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió pel que ens queda de dilluns i, sobretot, també mirant a demà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Ha anat creixent i molt la nuvolositat avui a les comarques tarragonines. Esperem precipitacions que aniran generalitzant-se d'oest a est del territori i que arriben a ser, de fet, localment fortes, especialment en punts del litoral i el prelitoral, de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora fins a la nit, ben bé en aquesta zona litoral i prelitoral. Fins i tot pot haver-hi tempestes en alguns moments. A més, avui baixen les temperatures. La màxima del dia marcarà 20 graus a Tarragona, 19 a Reus, Tortosa i al Vendrell i 15 graus a Gandesa. El vent parada és suau i variable, tot i que a la costa, mica a mica, s'imposarà el vent de sud i sud-est i donarà algunes ratxes fortes. Demà dimarts tindrem alguns intervals de núvols encara, no descartem alguns plogims ja molt febles i dispersos, i les temperatures encara baixaran més. La mínima arribarà als 9 graus a Tarragona, a Reus a 6, al Vendrell 8 graus, a Gandesa mínimes de 5 i a Tortosa de fins a 7. El vent demà bufarà de l'oest més aviat, però encara amb ratxes molt fortes també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs amb això arribem pràcticament a les dues. En un minut ens hi posem. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Els recordo que el programa d'avui el trobaran d'aquí una estoneta al web de COPE. L'enllaç directe també al nostre compte de Twitter, @copetarragona. I com passarem aquest darrer minut de programa? Doncs amb música, amb la nostra cançó del dia. Avui Bryan Adams fa anys, en fa 59, nosaltres el celebrem amb aquesta cançó, amb el Summer of 69. Arribem a les dues, gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio, ha estat un plaer acompanyar-los. Acabem de passar bon dilluns.